modifica vostè l'Estatut del 2006 de tal forma que sigui inclòs en la Constitució espanyola com una addenda igual com és el de l'Estatut basc. Diguem-ne, escolti, primer, no s'hi pot posar o posar el PP perquè és una reforma, és una proposta de reforma.
Miri, no, i la Constitució... no, perquè això vol dir continuar a Espanya.
Senyor, si ja són acabar, les 9, ho hem de deixar.
I per tant, diguem-ne, no hi podien posar-se ni el PSOE ni Esquerra Unida perquè van votar...
Ja sabem que el senyor López Tena no hi està d'acord.
És que nosaltres volem la independència.
No hi està
d'acord. La senyora de Rivera tampoc, per un altre motiu.
Bueno, yo creo que efectivamente se ha de mejorar la financiación para Cataluña. Pero de aquí a la, de eso a la independencia, desde luego, hay un gran trecho.
Gràcies, Carmen de Rivera, de Ciutadans, Ignasi Ferreres, d'Unió, i Alfons López Tena, de Solidaritat. Fins un altre. Bon dia. Adéu-siau.
Gràcies.
Bon dia a tothom.
Avui amb una mica de retard, són les 9 i un minut. Sentim Paul Simon, El Còndor Passa, i després la Mercè i la Sara completen amb nous continguts la segona hora del primer cafè de Ràdio Estel.
I'd rather be a forest than a street. Yes, I would. If I could, I surely would. I'd rather feel the earth beneath my feet. Yes, I would. If I only could, I surely would.
Tal, salutacions, molt bon dia de nou. Us parla aquesta hora Mercè Raga i Sara Cruz. A partir d'ara, al primer cafè de Ràdio Estel, tindrem la secció Solidaritza't. Aquest dimarts parlarem de la Creu Roja. També parlarem avui dels videojocs. Quina incidència estan tenint a Catalunya? Aquest sector viu un bon moment. Tot això i més. Però abans, Sara, bon dia de nou.
Molt bon dia, Mercè.
Déu-n'hi-do la tertúlia del primer cafè.
Mira, ara t'ho anava a dir.
Molt intensa.
Sí, sí, però ja ens agrada.
Doncs, tot seguit, la Sara ens posa el dia amb els titulars més importants a aquesta hora.
L'administració nord-americana ha començat ja el primer tancament parcial en 17 anys. Després d'una nit llarga de votacions al Congrés, republicans i demòcrates no han aconseguit finalment acordar cap ampliació del sostre del dèficit i l'administració nord-americana, com dèiem, es troba en situació de paràlisi parcial, sense diners per mantenir una bona part dels seus serveis i dels funcionaris. El tancament no afecta serveis essencials de seguretat, salut pública, correus o trànsit aeri, però sí que deixa a casa, mentre duri, 800.000 funcionaris federals. L'Estat espanyol reduirà un 25% de la seva inversió a Catalunya. De mitjana, les inversions de l'Estat a les comunitats baixen un 7,1%. Catalunya, per tant, rebrà 944 milions d'euros. És una de les dades que surten a la llum arran dels pressupostos generals de l'Estat que el ministre d'Hisenda ha presentat al Congrés dels Diputats. Pel que fa a les transferències a les comunitats autònomes, seran de 21.119 milions d'euros, és a dir, un 13,6% menys que aquest any 2013. A partir d'avui dimarts, el rebut de l'electricitat serà un 3,1% més car de mitjana. És la quarta pujada d'aquest any. Amb aquest nou increment, la tarifa s'ha encarit al voltant del 8% des del gener de l'any 2012. A casa nostra, nou sismes aquesta matinada a les costes del Montsià. El més important ha tingut lloc davant la costa de Castelló, de 4,2 graus a l'escala de Richter, i ha estat percebut per la població de les Terres de l'Ebre. L'empresa que gestiona el projecte Castor d'extraccions de gas s'ha mostrat de moment molt preocupada per tots aquests terratrèmols. I en esports, el Barça juga avui al camp del Celtic a la segona jornada de la fase de grups de la Champions, sense Messi, Puyol ni Jordi Alba, que continuen lesionats. També ho farà l'Atlètic de Madrid, que vol tornar a demostrar el seu bon moment al camp del Porto.
Sara, avui què busques?
Sara Cruz, què busques aquesta setmana? Ens ho pots recordar?
Sí, mira, primer avui buscaria un caramel perquè estic una mica fònica, Mercè, demano perdó als oients.
Perdonadíssima, Sara.
Perquè no puc fer més, eh?
No ens fas patir, tu tranquil·la. Quan vulguis un Ricola, bé.
O qualsevol
o
carmel.
O qualsevol altre carmel, ja hem dit la marca.
Sí.
En comptes d'un bon cafè, avui una pastilla.
Exacte,
per
la gola.
Aquest mal de coll.
Sí, no, no, em trobo bé, però...
Et trobes,
mira,
molt bé,
escolta,
estàs molt bé. Però...
La veu està de vacances avui. I doncs bé, la pregunta d'aquesta setmana, què busco aquesta setmana, és quina cosa els nostres oients, qui o què, s'han trobat pel carrer que els ha sorprès. Com ahir, per exemple, Mercè ens va trucar un oient... Que
l'Albert.
L'Albert, que es va trobar un senyor que passejava un porc senglar pel centre de Barcelona. Això...
Molt habitual, molt habitual.
Molt, molt, molt.
Doncs trobo... justament aquesta setmana busquem això. Sara, em sembla que tu ja aquesta matinada, millor dit, t'has trobat alguna cosa estranya, no,
sí,
pel carrer?
Sí, sí, venint cap a la ràdio, he sortit a casa meva i sembla que no sé qui m'hagi escoltat perquè m'han posat una xancla just davant de la meva porteria, una xancla sola, que si més no és curiós, no és un porc senglar, però... Escolta.
És raro, i després també t'has trobat.
Sí, just abans d'entrar al metro, un mitjó.
Mira.
Per tant, no sé, escolta.
Has fet la crida aquesta setmana i tot just t'ho trobes.
No sé si la xancla i el mitjó eren del mateix peu, però en qualsevol cas, curioses les dues coses.
Sara, tu no pots participar en aquest concurs.
No.
Ens has dit que has trobat aquesta cosa rara al carrer avui, però tot i així, els nostres oients sí que poden participar en el concurs d'aquesta setmana. Eh?
I tant. I encara tenim, Mercè, tres entrades dobles que sortegem pel concert de la Oslo Camerata, que es farà el dia 20 d'octubre a les 9 de la nit a l'església de Santa Maria del Mar de Barcelona. Un concert que, recordem, dura 1 hora i 40 minuts i, doncs bé, que interpretarà peces aquesta Oslo Camerata de Mozart, Mendelssohn, Schubert i Grieg, entre molts altres.
Què han de fer els oients per...
Doncs recordem les vies de comunicació, Mercè.
Comunica't amb el Primer Cafè. Correu al primercafè@radioestel.cat. Facebook i Twitter del programa @primercafèestel. Telèfon 93 409 27 72.
Ja està, ja les tenim.
93 409 27 72. Esperem les vostres trucades, que ens expliqueu aquella cosa estranya, rara que us hagi trobat pel carrer,
exacte,
per la muntanya, a qualsevol lloc, Sara.
Pel centre de Barcelona, un porc senglar,
i
per
només,
exemple,
si ens ho expliqueu, entreu en el concurs
aquestes entrades,
concert,
exacte, dobles per l'Oslo Camerata.
Dues setmanes. Mare meva, saps?
Val la pena,
val,
eh?
La pena.
A mi m'agradaria, sincerament, molt anar-hi, perquè, déu-n'hi-do, més, cada entrada costa 25 euros. Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do. I és gratis. Nosaltres els estem sortejant aquesta setmana, sí, que és l'última setmana, eh? Perquè
sí,
el concert, recordem-ho, és el...
És el 20 d'octubre.
20 d'octubre, un diumenge 20 d'octubre.
Sí, a les 9 de la nit.
Posem ritme al dia.
Tu poses el ritme. I feel good. I knew that
I would not. I amb aquest crit ben intens de James Brown...
Es deu haver quedat una mica fònic.
Déu-n'hi-do, sí, li haurem de donar alguna pastilla. Ens quedem nosaltres en aquest I Feel Good, Sara, per posar rima, per posar rima aquest dimarts 1 d'octubre.
I tant, que aquí en Veu o Sense sempre estem molt good.
Vinga, doncs després d'escoltar James Brown, marxem a publicitat i tot seguit arriba a la secció Solidaritza't, al Primer Cafè de Radio Estèreo. So nice, so nice. I got you. When I hold you in my arms, I know that I can't do no wrong. And when I hold you in my arms, my love won't do you no harm. And I feel nice, that sugar is mine. I feel nice, that sugar is fine. So nice, so nice, I got you. When I hold you in my arms, I know that I can't do no wrong. Sugar and spice. I feel nice. A sugar and spice. So nice, so nice. I got you. Wow, I feel good.
Radio Estel. Déu ha destinat la terra amb tot el que conté a l'ús de tots els homes i pobles, de manera que els béns creats han d'arribar a tots amb un criteri d'equitat i tenir com a guia la justícia i per company a la caritat. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església. Cada diumenge, a les 9 del matí, tot sardana. Entrevistes, actualitat, peticions dels oients, agenda, concursos, colles, però, és clar, sobretot, música, molta música. Cada diumenge a les 9 del matí a Ràdio Estel i Ràdio Principat, tot sardana, amb Gerard Carrión, la nostra música en estat pur.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Per estalviar i estalviar, doble estalvi d'Hipercor.
Estalvia ara amb més de 1.000 ofertes.
I a més, emporta't el 10% de bonificació en alimentació, neteja, perfumeria i parafarmàcia per continuar estalviant en les teves properes compres.
Doble estalvi d'Hipercor. Els diners et persegueixen.
Acostuma't als nostres bons preus. També a Hipercor.es.
Has pres nota? Anem per feina@pangea.org o 93 443 3040.
Solidaritza't.
Passen 12 minuts de les 9 del matí. Cada dimarts, el primer cafè de Ràdio Estel compta amb la secció Solidaritza't, on cada setmana us presentem una entitat d'acció social amb la col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona.
Doncs sí, l'embargadura de la Creu Roja, Mercè, i la seva estreta vinculació amb el teixit social català permeten situar aquesta entitat de la que avui parlem en la primera línia de detecció de les carències socials, a més de posar en marxa recursos per fer-hi front i també atendre les demandes de la població.
Avui parlem amb Antònia Jiménez, coordinadora de Creu Roja a Barcelona. Molt bon dia, senyora Jiménez.
Bon dia.
Bé, la Creu Roja és la primera de les grans organitzacions humanitàries, tal com les entenem avui en dia. Però l'origen de la Creu Roja, a grans trets.
Sí, perquè, clar, tenim molts anys d'història. És una mica... Vull dir, intentaré resumir, no? Doncs fa aproximadament uns 150 anys, Henry Dunant, que era una persona que estava de viatge passant per Solferino, doncs va veure els resultats d'una guerra devastadora, i molts ferits, moltes persones que necessitaven ajuda, i va decidir començar a ajudar la gent. I a partir d'aquí va començar a organitzar la gent d'aquell poble. I això va ser l'inici. A partir d'aquí, doncs, va anar creixent, cada vegada a més llocs, i s'ha convertit en una gran organització internacional d'ajuda, i no només en el tema de socors, com inicialment va començar, sinó que ja després s'ha anat estenent. No?
Perquè a dia d'avui, quin és el principal repte de la Creu Roja, senyora Jiménez?
Bueno, el principal repte que tenim aquí a Barcelona, i jo diria que en la resta de l'Estat i també en altres països del món, és estar al costat de les persones. És a dir, és estar allà on ens necessiten i poder col·laborar, poder ajudar, també des d'una perspectiva de la mateixa persona, és a dir, que sigui la mateixa persona la que, doncs, vagi indicant, no?, i podem treballar ell mateix també per la seva pròpia superació.
Uh-huh. En quina mesura podem dir que han anat variant els tipus de projecte des de l'inici de l'entitat fins ara?
Bueno, clar, una mica el que la Creu Roja sempre diu és que nosaltres comencem a treballar moltes vegades allà on no hi ha res, uh-huh. És a dir, on hi ha una necessitat que no està coberta, i a mesura que aquesta necessitat es va cobrint, Creu Roja desapareix i entra en unes altres, no? Llavors, en aquests moments, per exemple, estem treballant molt el tema de l'acció humanitària aquí dins del nostre país, i concretament a Barcelona, cosa que fa potser 5 anys no estàvem treballant tant, no? Sinó que estàvem treballant més en una altra línia més de prevenció que continuem fent, però que ara ha incorporat també l'acció humanitària, és a dir, aquelles coses que abans fèiem amb els països de cooperació, no? Països en vies de desenvolupament, ara ho estem fent aquí.
Directament.
Evidentment, en una altra mesura i diferent, eh? Vull dir que també s'ha de saber contextualitzar i veure quines són les necessitats i com les pots pal·liar aquí i allà. Però sí que és acció humanitària, en definitiva.
Per planificar els seus projectes a mig i llarg termini, la Creu Roja com s'organitza?
Bueno, en primer lloc, la Creu Roja té la sort de que està pràcticament a qualsevol localitat d'arreu, no? Llavors, en cada lloc, la Creu Roja s'organitza en funció de les necessitats d'aquell territori. Evidentment, hi ha uns programes comuns, no?, a tots, i això és el que marca una miqueta la pauta, però si, per exemple, a Barcelona ens trobéssim una situació que no hi hagués arreu del món o arreu de Catalunya, doncs faríem un programa específic per treballar aquella realitat, no? Llavors, una vegada tenim clares quines són les necessitats d'un lloc concret, el que fem és, a partir del nostre voluntariat, posar en marxa els diferents programes que són necessaris.
Vostè ara acaba d'anomenar el voluntariat. És una peça clau a la Creu Roja. Sí. Com ens podem fer voluntaris?
Doncs la veritat és que jo diria que és molt fàcil, però també és veritat que té el seu procés. És a dir, qualsevol persona pot, o a través de la web de Creu Roja, o dirigint-se a les nostres oficines a l'Avinguda Portal de l'Àngel, o a través del 902 22 22 92, pot trucar i demanar informació per fer-se voluntari. Llavors, el que primer nosaltres fem és acollir aquesta persona, explicar-li què pot fer com a voluntària. Treballem amb ella en funció de les seves capacitats, el seu perfil, la seva disponibilitat, què pot fer, i a partir d'aquí s'inicia un procés de formació específica per treballar en aquell tema concret que vol treballar. I una vegada ja té aquesta formació inicial, comença a incorporar-se a l'activitat, perdó, i llavors després, com que també estem organitzats per grups de voluntaris que treballen amb temes concrets, amb un cap de grup, bueno, ja comença la seva andadura, no?, dins de l'entitat.
Doncs avui al Solidaritza del primer cafè de Ràdio Estel parlem amb Antònia Jiménez. Ella és coordinadora de la Creu Roja a Barcelona. Senyora Jiménez, quin seria el seu consell per a alguna persona, doncs, que volgués ser voluntari de la Creu Roja? Què li recomanaria?
El primer, que ens vingui a veure, no? Després, que pensi prèviament amb quin de temps disposa per fer de voluntari o de voluntària, quant temps hi pot dedicar, i quina, segons les seves, bueno, el seu perfil, no?, què és el que millor podria fer. La veritat és que a Creu Roja, per una banda, tenim sort perquè tenim programes molt diversos, amb la qual pràcticament sempre la gent troba alguna cosa que en la que encaixa, no?, segons les seves inquietuds, etc. I llavors, bàsicament, jo li diria això, que primer pensi quant de temps hi pot dedicar. Tampoc fa falta tenir una gran dedicació, però sí un parell d'hores a la setmana o tres és important, no?, que tingui, perquè si no és difícil fer la incorporació. I l'altra qüestió important és que si quan ets voluntari d'una entitat, i en aquest cas de Creu Roja, estàs emparada per aquesta entitat, és a dir, tens una assegurança per totes les accions que fas, tens un tema de formació, tens un tema de compensació de despeses perquè no suposi per tu cap despesa ser voluntari. És veritat que no cobrem res, però intentem que a la gent tampoc no li costi res fer de voluntari, no? I una mica seria això, bàsicament.
Per què vas escollir treballar amb aquesta ONG i no una altra?
Pues, primer perquè una mica els principis que té la Creu Roja, no?, doncs em semblava que congeniaven bastant amb la meva manera de pensar, i després perquè a poc, quan em vaig apropar a la Creu Roja, que jo em vaig apropar fa molts anys fent de monitora en colònies d'estiu, vaig veure que realment el que s'estava treballant i de la manera que s'estava treballant, doncs era prou interessant com per endinsar-me una mica més i continuar la investigació de l'entitat. I a partir d'aquí, doncs, ja va ser una cosa lligada darrere l'altra.
Senyora Jiménez, hem començat l'entrevista parlant que a dia d'avui us centreu molt en els problemes humanitaris d'aquí, de casa nostra, que potser sobtava, no?, de dir, no, és que potser esteu treballant en altres països. No, a dia d'avui esteu treballant directament aquí a Barcelona. Quines són les principals emergències que us trobeu en aquest sentit?
A veure, nosaltres ara estem, tot i que treballem amb tots els col·lectius, hi ha un parell de col·lectius prioritaris d'atenció, que és bàsicament la infància i la gent gran. En aquests moments trobem que, per la informació que nosaltres tenim, per la feina que nosaltres fem de detecció, són els dos col·lectius que tenen més dificultats avui en dia. Llavors, tot el tema d'infància, estem treballant molt amb el suport amb l'alimentació infantil. Aquest estiu hem fet una feina també amb les famílies per un tema d'alimentació equilibrada, no? Que és l'altre gran, no? Que hi ha un desequilibri en el tema de l'alimentació. El tema de gent gran, que ja fa molts anys que és un col·lectiu que principalment nosaltres atenem. I després, ara, en aquests moments, hi ha un altre col·lectiu que està despuntant també com a que necessita que comencin a intervenir, que són els majors de 45 anys que es troben a l'atur, no? Que cada vegada hi ha més, que la situació és complicada perquè les possibilitats de feina són poques i potser doncs, porten 2-3 anys sense treballar i és dificultós sortir-se'n d'aquesta situació. No?
Quins serveis els oferiu, per exemple, en aquest col·lectiu de més de 45 anys, des de Creu Roja?
En aquest col·lectiu, principalment, nosaltres intentem fer sempre una atenció de cara integral. Vull dir que, tot i que inicialment el que s'ofereix a aquestes persones són programes d'inserció sociolaboral i, en principi, doncs, la formació, el veure quines possibilitats té empoderar aquella persona a nivell de capacitats, però després, evidentment, doncs, hi ha un altre tipus de serveis que són adjacents i que poden incorporar-se també en l'atenció d'aquella persona, com pot ser un tema d'alimentació, un tema de suport econòmic amb altres qüestions com subministres, habitatge, etc. No?
Antònia Jiménez, coordinadora de la Creu Roja a Barcelona, et sembla si tornem a donar aquest telèfon de la Creu Roja per si algun oient que ens està escoltant doncs, li vingui de gust col·laborar amb vosaltres, ser voluntari?
Doncs mira, el telèfon és el 902-22-22-92.
Fàcil. Doncs molt fàcil, aquest és el telèfon. La Creu Roja també treballa en col·laboració amb altres entitats socials?
Sí, de fet, la Creu Roja sempre ha tingut com a model el treball en xarxa, és a dir, amb aquelles entitats amb les que podem sumar, no?, amb les que podem generar sinergies, doncs sempre hem tingut intenció de treballar. Cert és que aquí a Barcelona és més senzill perquè a través de l'Acord Ciutadà, que liderat una mica per l'Ajuntament de Barcelona, però per totes les entitats que estem i totes les entitats que està al Consell, el que intentem és treballar al màxim possible en xarxa, de manera que les nostres forces sumin, no? I que els ciutadans de Barcelona estiguin al màxim d'atesos una mica entre tots, no? I en aquest sentit, la veritat és que jo crec que a l'Acord Ciutadà és un model extrapolar a altres llocs, no?
Doncs avui hem parlat amb la coordinadora de Creu Roja a Barcelona, Antònia Jiménez. Nosaltres ara marxem a publicitat, però tot seguit arriba la Sara Cruz amb el seu test que li farà a l'Antònia Jiménez. Tot seguit, després de publicitat.
El primer cafè de Ràdio Estel. Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Prepara't per viure una aventura de 2 dies amb el Club Més Amics. Vine els dies 5 i 6 d'octubre a gaudir de la Seu d'Urgell i d'Andorra. Visitarem la catedral i el casc antic de la Seu. Passejarem pel País dels Pirineus. Visitarem el Santuari de Meritxell i molt més. Per més informació, truca al 93 409 27 70. Al Club Més Amics, volem amics com tu. 93 409 27 70. Us presentem la 15a temporada de concerts a Barcelona. A la Basílica de Santa Maria del Mar, el proper 20 d'octubre, l'orquestra Oslo Camerata interpretarà obres de Mozart, Mendelssohn, Schubert i Grieg. Unes grans obres en un marc incomparable. Venda d'entrades al Cort Inglés, Ticketmaster i Terentrada. Més informació a www.concertsabarcelona.com.
Supers, una nova música arriba a la galàxia. És el nou disc del Super 3, Connectem. 13 noves cançons que us faran volar per l'espai. Aquest cap de setmana, amb La Vanguardia.
Ràdio Estel.
Vinga, Sara, dispara.
Ai, 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 que la nostra convidada ja hi ha moltes preguntes aquí.
Pugui arribar, eh?
Sí, exacte. I si no, passes de pregunta. Vinga, quina és la paraula que creus que millor et defineix?
Ai, alegria.
És veritat. La teva gran passió?
Doncs, bueno, disfrutar una mica de la vida, dels amics, de la família.
Si no fossis coordinadora de la Creu Roja, què t'hagués agradat ser?
Doncs, la veritat és que no ho sé. No
contemples cap altra possibilitat.
Home, sí, contemples altres possibilitats amb altres organitzacions, a lo millor. Però jo penso que el tema de l'enfoc de treballar amb les persones crec que segur que hi seria. Exactament què, no ho sé.
Si et perdessis, on et podríem trobar?
Ai, en un lloc tranquil, en muntanya, una miqueta de... un llac...
Mira, normalment ens diuen a platja, per tant, molt bé, ja va bé que canviem de destí. La teva paraula preferida en català?
Ai, pues, no sé. No sé si preferida, però que m'agrada molt, solidaritat.
Qui o què t'ha marcat la vida?
Doncs el lloc on he viscut, no? El lloc on he... o sigui, la meva ciutat, on he nascut i on m'he desenvolupat. Jo crec que això m'ha marcat.
Quin és el teu llibre de capçalera?
Uf, tinc molts. La veritat és que hi ha molts que vaig rellegint. En tot cas, si vols et dic l'últim que estic llegint.
Vinga.
És El sueño del Celta, del Vargas Llosa.
Molt bé. Alguna superstició?
No.
Què és l'últim que fas abans d'anar a dormir? Llegir, potser?
Rentar-me les dents.
Molt bé. Com t'agrada el cafè?
Ben carregat.
I bé, també trasllado a tu la pregunta que els fem als oients aquesta setmana. Qui o què és el més curiós que us heu trobat pel carrer?
Pues ara mateix... Bueno, una vegada vaig trobar una gavina que estava a sobre d'un contenidor, no? I que anava agafant de tot, no? Per allà. I així... tothom es quedava mirant, no?
És un moment curiós,
no?
Què
passa aquí, no? Perquè no és habitual, a més no estàvem a prop del mar ni res. Jo crec que és el més curiós que m'he trobat.
S'havia perdut la gavina, no sabia ben bé on estava. Doncs moltes gràcies.
Antònia Jiménez, coordinadora de Creu Roja a Barcelona, moltes gràcies per participar al Solidaritza't del primer cafè de Ràdio Estel. Molt bona tasca, molt bona feina, que vagi molt bé.
Molt bé, moltíssimes gràcies.
Comunica't amb el primer cafè. Correu al primercafè@radioestel.cat. Facebook i Twitter del programa @primercafèestel. Telèfon 93 409 27 72.
Sara, punt curiós del dia.
Mercè, tu fas esport?
No gaire, n'hauria de fer més.
Doncs sí.
Camino bastant, això sí.
Ah, doncs ja està
això
molt
ja
bé.
Està
i tant, home. Tu saps quins són els països on hi ha més sedentarisme?
Doncs la veritat és que...
doncs ara no estem massa lluny.
No sé dir-te, eh?
No estem massa lluny, perquè segons un estudi publicat per l'organització European Heart Network, Espanya se situa en el top 10 dels països europeus amb més sedentarisme entre els adults. I és que, atenció, el 42% dels majors de 18 anys declara no fer cap mena d'activitat física durant la setmana, enfront del 6% de Suècia, per exemple, o el 7% de Finlàndia. I per davant d'Espanya figuren Grècia amb el 67% dels adults, Bulgària amb el 58% i Portugal amb el 55%. Aquestes dades es desprenen del projecte, com dèiem, EuroHeart2, Dieta, Activitat Física i Prevenció de la Malaltia Cardiovascular a Europa, que està portant a terme aquesta organització, la European Heart Network, i en la qual també hi col·labora la Fundació Espanyola del Cor. Doncs és una mica, doncs, per intentar evitar aquest tipus de malalties derivades del sedentarisme i de la falta d'esport, per tant.
Tu fas molt esport, oi, Sara?
Jo sí.
Tens pinta, eh? Estàs forta. Fibrada.
No, intento cada dia, sí.
Doncs vinga, nosaltres, després d'aquest punt curiós, ara parlem de videojocs. Ara mateix són 9:45 del matí. El mercat internacional dels videojocs està vivint un gran creixement. El 2012, la dimensió del mercat mundial de videojocs va ser, atenció, de gairebé 32.000 milions d'euros. I segons un estudi de l'escola de negocis EAE, pot créixer fins al 47% en 4 anys i superar els 47.000 milions d'euros.
Doncs sí, Catalunya, Mercè, és un dels llocs on més es consumeix en videojocs, amb 117 milions d'euros de despesa només el 2012. Són xifres del volum del negoci, però hi ha ciutats que s'han convertit en pols atractius per la creació i fabricació de videojocs, com per exemple la nostra ciutat, Barcelona.
Doncs avui parlem amb Juan Aitor Lago, director del Strategic Research Center i també director d'aquest estudi. Molt bon dia, senyor Lago.
Hola, buenos días.
Què tal? Bon dia. Barcelona està situada, com estàvem explicant al mapa, com una capital molt dinàmica en el mercat dels videojocs, com també dels jocs online. De fet, té molta capacitat d'atreure talent internacional i també de formar-ne a les seves universitats. Per quin motiu existeix?
Bueno, realmente lo que sucede es que el mercado de videojuegos está creciendo mucho y lo que ocurre es que en España, bueno, a nivel general y en Cataluña a nivel particular, tenemos desarrolladores de videojuegos que a nivel europeo son muy buenos y sobre todo son muy baratos en comparación con el resto de Europa. Entonces lo que ocurre es que, sencillamente hacen un producto muy bueno a un precio muy competitivo. Han conseguido colocarlo en el mercado tradicional de videojuegos, que sería el mercado de videoconsola y el de PC. Sobre todo el mercado español de desarrolladores de videojuegos se centró en su día en PC, digamos ahora unos 15, 10 años, y luego desde hace 5 años está centrando mucho en el desarrollo de videojuegos online, que digamos que sería el siguiente paso, ¿no? Al final el mercado de videojuegos está derivándose mucho a videojuegos online. Y en España, bueno, por poner un ejemplo, en Estados Unidos desarrollar un videojuego online, o sea, lo que sería para una página web o para una plataforma móvil, como podría ser para iOS o para Android, está en torno a los 14.000 euros, mientras que en España está entre los 4 y 6.000 euros. Uh-huh. El mismo videojuego, me refiero. Entonces, realmente somos muy competitivos. Ese es el motivo por el que está creciendo tanto el consumo, por supuesto, pero también el desarrollo de videojuegos.
Señor Lago, proporcionalmente y a mucha más gente que juega videojuegos de la que lee o, por ejemplo, va al cine. ¿Son preocupantes estos datos?
No, a mí me parece algo normal. Al final, ir al cine resulta muy caro para el retorno que tiene, o sea, como ocio. Es caro para el retorno que tiene ir al cine, pero no es de ahora. El cine lleva cayendo desde hace 10 años y digamos, yo personalmente no creo que vaya a remontar, sobre todo porque además ahora me puedo descargar la película, ¿no? Sí. Ya sea pirata o no. Desde un dispositivo móvil me puedo comprar la película y la veo cuando yo quiera. No tengo que ir al cine, no sé. A mí el cine me parece que con los nuevos dispositivos móviles no es muy sostenible. En cuanto a leer, en el caso de España nunca fuimos muy lectores, las cosas como son, y el videojuego es una alternativa de ocio. Sinceramente, mucho más entretenida, mucho más fácil, es más fácil pues jugar un videojuego que leerse un libro, es que es más fácil además en un dispositivo móvil, vamos, yo no sé si lo he intentado, yo personalmente me resulta más fácil leer un libro en físico en papel que en un dispositivo, por muy bueno que sea el dispositivo. Uh-huh. Entonces al final como hacemos todo por el móvil o por la tablet, en mi opinión, el videojuego siempre te llega más que la lectura, pero ya inclusive cuando la manera principal de jugar al videojuego era mediante el cartucho típico de la videoconsola de toda la vida, ya se jugaba más de lo que se veía en España, por lo menos. O sea que me parece normal, me parece una evolución normal.
Señor Lago, siempre se dice que los videojuegos pues tienen muchos efectos negativos, como dependencia, aislamiento de la sociedad, pero ¿tiene efectos positivos? Aparte de crear mucha ocupación, como estamos explicando hoy.
Sí, depende del videojuego. Hay el problema es que la mayoría de los usuarios de videojuegos juegan a videojuegos que no son educativos, por decirlo de alguna manera. Pero sí, hay muchos videojuegos, de hecho hay compañías, en España conozco tres compañías que se dedican a desarrollar videojuegos, que lo que hacen es trabajar las capacidades intelectuales, ¿no? Que eso, bueno, por ejemplo, ya se desarrolló ahora unos 6-7 años el primer videojuego, que era para cartucho. Hay videojuegos para niños, yo personalmente tengo dos hijos, y bueno, si usted ve mi smartphone, el 80% de las que ahora tengo son videojuegos para niños, yo que sé, que son lo típico, pues para aprender idiomas, o para aprender números, o para aprender letras. Es decir, yo sí creo que hay videojuegos que sirven para el aprendizaje y que pueden servir para desarrollar determinadas capacidades intelectuales. Uh-huh. Lo que pasa es que, claro, son solo una parte de los videojuegos. Hay otra parte muy importante, por ejemplo, del videojuego, que no es un videojuego en sí, sino que es directamente casinos o apuestas, que es una parte importante del mercado. Entonces, yo creo que hay algunos que son muy positivos y otros que quizás son menos positivos.
Uh-huh. Hay uno de los videojuegos más conocidos, el Grand Theft Auto, por ejemplo. ¿Este presupuesto es igual al de una película tan, bueno, tan cara en la historia como Piratas del Caribe? ¿Cómo se puede entender algo así?
Bueno, esto precisamente en nuestro blog hicimos un análisis del Grand Theft Auto 5 y la verdad es que las cifras son espectaculares. Estos señores han invertido aproximadamente unos 250 millones de euros en desarrollar el videojuego. Y lo que pasa es que las previsiones que tienen ellos mismos para el primer año de ventas son de 1.500 millones de euros. Lo que ocurre es que en las primeras 24 horas del lanzamiento consiguieron unas ventas de 500 millones a nivel mundial y todavía no habían lanzado ni en Japón ni en Brasil. Entonces, realmente lo que ocurre es que las cifras del negocio, yo sinceramente creo que sale más rentable desarrollar un videojuego como Grand Theft Auto a hacer una película como Piratas del Caribe. En mi opinión, sobre todo en el corto plazo, porque hay más gente propensa a comprarse el videojuego que gente propensa a ir a ver la peli o luego comprarse la peli en DVD o descargársela legalmente, voy a decirlo directamente, o descargársela legalmente mediante cualquier dispositivo. Entonces, vamos, que Disney siga haciendo películas, yo encantado la vida. Pero bueno, el propio Disney, que es quien desarrolla la película esta en concreto, la de Piratas del Caribe, también desarrolla muchos videojuegos porque el mercado es enorme. Lo malo que tiene el videojuego es que en el corto plazo las ventas son muy grandes y funciona bien el videojuego, pero a largo plazo el precio va cayendo. Mientras que es verdad que una película, yo qué sé, Disney tiene películas clásicas...
Puede ser más rentable a largo plazo.
Claro, esa es la diferencia, pero vamos, en el corto plazo, o sea, Grand Theft Auto, cualquier película, yo creo que le puede hacer mucho daño, sí.
Señor Lago, ya para acabar, en la zona del 22@, aquí en Barcelona, la Universidad Politécnica de Cataluña imparte un máster en videojuegos. De aquí sale buena parte del talento, pero la demanda es tan elevada que los alumnos pues encuentran trabajo antes de acabar estos estudios. ¿Usted cree que este es uno de los trabajos del futuro?
Sí, sí, del futuro y del presente, sin lugar a dudas. Vamos, de hecho, precisamente en un buen amigo mío es ingeniero informático, está haciendo temas de desarrollo de videojuegos y demás, y me preguntó si yo le recomendaba hacer un máster en desarrollo de videojuegos, y le dije sí, o sea, ahora mismo la demanda es enorme, y además es que en España somos buenos, hay que decir, los centros en los que en España se enseña desarrollo de videojuegos son muy buenos. Y como el precio nuestro en cuanto a salario es mucho más bajo que el de cualquier norteamericano, sobre todo para este punto en concreto, somos muy competitivos. Pero vamos, un desarrollador bueno de videojuegos tiene un sueldo tiene un sueldo que está pues por lo menos 3 veces por encima del sueldo medio de cualquier trabajador español. O sea que sí, me parece un oficio de presente. De futuro, por supuesto, pero ahora mismo, desde luego, la capacidad de colocación es muy grande. Y mira, al que le guste programar, el trabajo es divertidísimo.
Uh-huh. Ya para terminar, ¿a qué otras conclusiones se llegó en la elaboración de este estudio?
Pues la conclusión principal es que el mercado de videojuegos no ha decrecido en los últimos 7 años y no prevemos que vaya a decrecer en los próximos 7. O sea, es muy curioso ver cómo otros sectores, como por ejemplo el de agricultura o inclusive el de alimentos básicos, sí que está cayendo el gasto o el consumo, en el de videojuegos no. Entonces, bueno, a mí me parece que es un sector muy interesante para encontrar trabajo o para invertir como un fondo de inversión o como un inversor particular. Y lo más probable es que siga creciendo. Lo que queda de década seguramente seguirá creciendo el sector, no solo en España, sino a nivel mundial.
Pues avui hem parlat de videojocs amb Juan Eitor Lago, director de Strategic Research Center de Madrid. Muy buenos días, muy buen día y gracias por hablar al primer café de Radio Estel.
Un placer, gracias.
Adiós. Que vaya bien, molt bon dia. Bé, Sara, doncs t'ha quedat clar, els videojocs sí, sembla sí. Que estan a l'ordre del dia.
I tant, ens haurem de dedicar a això, escolta.
Doncs nosaltres al primer cafè de Ràdio Estel, tot seguit marxem a publicitat i tornem, atenció, amb el Sacralia a casa nostra amb mossèn Martí Bonet.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
Supers, una nova música arriba a la galàxia. És el nou disc del Super 3, Connectem. 13 noves cançons que us faran volar per l'espai. Aquest cap de setmana, amb La Vanguardia.
Sacralia a casa nostra, amb Josep Maria Martí Bonet.
Doncs quan falten gairebé 4 minuts per arribar al punt de 3 quarts de 9, de 3 quarts de 10, volíem dir, del matí, cada dimarts a aquesta hora comença l'espai Sacralia a casa nostra amb Josep Maria Martí Bonet, canonge de la Catedral de Barcelona i delegat diocesà de Patrimoni Artístic. Doctor Martí Bonet, molt bon dia.
Bon dia.
Sacralia, monuments, tradicions, art i històries. Avui parlem de Sant Just i Sant Pastor, una de les 7 parròquies de Barcelona, possiblement l'església més antiga de Barcelona, després de la catedral, i hi ha enterrat, doctor, Sant Pacià, del segle IV.
Segle IV, sí, sí. El que has dit molt bé, que és de les antigues, la parròquia, una de les parròquies més antigues. A Barcelona hi havia 7 parròquies. 7 parròquies, que era Sant Just i Sant Pastor, Sant Cugat del Rec, Santa Maria del Mar, Santa Maria del Pi, Sant Pere de les Pueles, Sant Miquel i Sant Jaume. Aquestes 7 esglésies doncs eren les 7 úniques esglésies parroquials que existien a Barcelona fins al segle XIX. Després se'n fan moltes més. Però de totes aquestes 7, la més important indiscutiblement és Sant Just i Sant Pastor.
I en el segle V hi havia 2 catedrals a Barcelona, és així?
Sembla que hi havia 2 catedrals. Aquí és una gran discussió. El fet és que hem trobat restes romans i visigòtics, per exemple, doncs, a dintre de Sant Just i Sant Pastor, hi ha una pila que sabem exactament que és del segle VI. Igual com també hi ha una làpida d'un rei visigòtic que es diu Vitiza, famós Vitiza. I per tant, doncs, aquí hi ha molts restes i molts testimonis, inclús diuen alguns que hi havia catacumbes. Hi ha algun historiador que afirma que hi havia com catacumbes com si sigués Roma. O sigui, ens trobem davant d'un conjunt d'hipòtesis i d'interpretacions molt curioses. Sant Pacià, el famós Sant Pacià, és un personatge tan important com pot ser el mateix Sant Agustí. I aquest era bisbe de Barcelona, segur. Bisbe, que és curiós perquè estava, segons ens diu Sant Jeroni, estava, que avui és Sant Jeroni precisament, estava casat, diu Sant Pacià, amb una noia de Barcelona i van tenir un fill inclús, famós, que es deia Dexter. Doncs bé, Sant Pacià es diu que està enterrat a Sant Just i Sant Pastor. I això ho va determinar un gran personatge que va venir a Barcelona l'any 1590 i va dir, aquestes relíquies són de Sant Pacià. Però a veure, que en aquell moment tothom ho va creure, però ara no hi ha cap historiador que es cregui aquella...
Que pugui confirmar-ho.
Si no, hem trobat nosaltres, fent excavacions a la plaça d'Antoni Maure,
sí.
Doncs hem trobat uns mosaics que és possible que siguin la tomba de Sant Famós, de Sant Pacià. Què té a veure Sant Just i Sant Pastor en Gala Placídia?
Qui era Gala Placídia, doctor?
Gala Placídia era una noia molt maca, igual com vosaltres dues.
Moltes gràcies.
Molt maca. I era una noia que era filla, ni més ni menys, que de l'emperador Teodosi. Això hem de posar en el segle V. No, perdó, el segle IV.
El segle IV.
Aquest Teodosi va ser l'últim dels grans emperadors que va tenir. Després van haver les invasions dels bàrbars i van entrar els visigots a Roma. I allà, doncs, Alaric es va conquerir pràcticament tot Roma i després es va traslladar cap a Barcelona. I van constituir Barcelona la capital del regne dels visigots aquí a Europa. O sigui, Barcelona era la capital, podríem dir, d'Hispània en aquella època. I, per tant, doncs, la nostra Barcelona doncs, era doncs, el centre, podríem dir, de tot el visigot. Per què Barcelona? Barcelona era una ciutat molt petita, perquè tenia uns 3.000 habitants només. Però tenia un avantatge sobre les altres ciutats, que tenia unes muralles, que encara es poden veure avui dia, que eren molt gruixudes, de tal manera que qui entrava aquí ningú el podia tocar, pràcticament. Barcelona era una ciutat seguríssima, la més segura pràcticament de tot l'imperi romà. I, per tant, aquí es van establir els visigots i van constituir doncs, el regne dels visigots d'Hispània. La capital era Barcelona. I després, a cap d'un temps, amb el rei Auric, la van constituir a Toledo. Heus aquí, doncs, l'importància. I Gala Placídia estava casada precisament amb un rei que és visigòtic, que aquest rei, doncs, que es diu Ataulf, doncs, es va casar amb ella i van tenir un fill. I sabem que va durar poc temps, al final va morir assassinat, pobret, Ataulf. I Gala Placídia va tenir de tornar, de marxar cap a Roma, etc etc. La famosa Gala Placídia.
Bé, hi ha una plaça a Barcelona, al barri de Gràcia.
Exacte, sí, sí. Doncs aquesta té molta relació amb Sant Just i Sant Pastor. De fet, tot això són moltes tradicions. Ara, això que em preguntaves, hi havia dues catedrals?
Clar, hi havia dues catedrals a Barcelona.
Sabem que en el segle V... hi havia una heretgia que en deien els arrians.
Sí.
Els arrians que negaven la divinitat de Jesucrist. O sigui, Jesús no era Déu. Eren cristians, però no acceptaven aquest dogma tan fonamental per nosaltres. I es van estendre arreu de tot l'imperi romà. Inclús aquí a casa nostra sabem exactament de que hi havia un bisbe que era arrià. Arrià.
Quin era aquest bisbe, doctor?
Es deia Ucne.
Ucne.
Perquè en el concili tercer de Toledo, aquest concili, es va convertir de l'arrianisme al catolicisme. I sabem exactament que va fer aquest pas, juntament amb altres bisbes que eren arrians. Per tant, si a Barcelona hi havia arrians, o sigui, com un cisma, doncs hi havia també catòlics. Per tant, hi havia dos sectors. I quan hi havia dos sectors, hi havia dues catedrals. Hi havia el bisbe dels arrians i el bisbe dels catòlics. I, per tant, aquí hi ha la gran discussió. O sigui, segur que hi havia arrians. Segur que hi havia un bisbe arrià. Hi havia el bisbe catòlic, també, molt probablement. Dos bisbes amb una sola catedral no pot ser. Per tant, hi tenen d'haver-hi dues catedrals.
Dues catedrals. D'aquí la catedral de Barcelona i
possiblement la catedral
de Sant Just i Sant Pastor.
Per suposat que els de Sant Just i Sant Pastor diuen que la catedral de Sant Just i Sant Pastor era la catòlica. I nosaltres, els de la catedral de Barcelona, diem...
Arrians.
Que no, que era arriana. Bueno, de fet, és una gran discussió que hi ha. Però tot això indica la importància de Sant Just i Sant Pastor. Gala Placídia, Ataulf, després els restes romànics, els restes que existeixen, no romànics, romans, els restes que existeixen també visigòtics, o sigui, ens trobem davant d'una església molt important.
Hi ha el molta fet, història.
El fet és de que, segons diuen, el fill de Carlemany, que era Lluís el Pietós, l'any 801, diu que va constituir, va conquerir, podríem dir, Barcelona, i va constituir aquesta església com la primera de les parròquies de Barcelona. Per tant, ja tenim una altra data que és molt interpretatiu, que és el 801. Més encara.
Hem parlat de ara acabem de parlar, que el 801 es va constituir com a parròquia, Sant Just i Sant Pastor, i a Catacumbes també ens ha pogut explicar alguna cosa, però... Doctor, hi ha un baptisteri, també?
Ah, aquest és el problema. Bueno, la gent de Sant Just i Sant Pastor tenen molt bona voluntat i veuen coses, I realment jo també m'agrada. Escolta, no hi ha dubte de que hi ha làpides que són romanes i hi ha restes, doncs, visigòtics, això és evidentíssim. I després també hi ha unes tombes que interpreten autors que són catacumbes. De fet, no són catacumbes, són simplement unes tombes molt... I ara, últimament, fa cosa de 3 anys, degut a l'Armand Puig, que és el rector d'allà, doncs han fet excavacions a tot el presbiteri i han trobat restes molt interessants, però s'estan fent. I, esclar, hi ha un sector que dona la sensació de que hi pugui haver-hi un baptisteri. Esclar, tota catedral necessàriament ha de tenir el seu baptisteri. Ara, el baptisteri d'aquesta època, que és d'immersió, o sigui, com una piscina, petita piscina, la trobem a la catedral de Barcelona.
De Barcelona.
Existeix un baptisteri del segle IV, evidentment. Doncs ells, ara, en aquestes excavacions, sembla que hagin trobat una possibilitat de veure un baptisteri.
Per tant, doctor, es confirmaria la teoria de que també seria una catedral?
Que seria una catedral. Ara... és veritat, això? Noi, no ho sé. Ja, en tota franquesa, escolteu, mireu, quan una cosa no se sap, s'ha de dir que no se sap. Per tant, diem exactament que no ho sé.
Que encara no se sap.
Jo tinc de veure ben bé i tal, i després, sí, esclar, jo he estudiat molt els baptisteris, i quan vegi aquells indicis diré, sí, noi, teniu tota la raó. Però de moment em sap molt greu.
Però no es pot confirmar.
No puc dir-ho encara, no puc dir-ho.
I, doctor, una altra pregunta. És basílica, Sant Just i Sant Pastor?
Exacte, sí. És basílica no pas de fa poc temps. No, dic fa poc temps, no fa pas massa temps, no? Exactament, sabem, de Pius XII, l'any 1948 la van fer basílica. Recordeu que en aquest any... Doncs, fa 2 anys, doncs van constituir basílica la Sagrada Família. Per tant, és basílica a casa nostra, Sant Just i Sant Pastor. No és l'única, perquè Santa Maria del Mar també ho és, Santa Maria del Pi també ho és, la Mercè també ho és, una església que en diem de Sant Josep Oriol també ho és. O sigui, hi ha 7... o 8 esglésies, la basílica famosa de la Puríssima Concepció, també ho és.
Doncs, doctor, ara ens agradaria, ja per acabar el sacral i a casa nostra, que ens expliqués com van les excavacions avui en dia.
Ja ho he dit, o sigui, moltes itxos de que surti el baptisteri. De moment, hi ha tècnics que diuen realment de que sí, de que s'ha trobat. Ara... mica en mica es van trobant coses de molta importància, o sigui, estem realment en el rovell de l'ou, podríem dir, de Barcelona. Per tant, és molt interessant tot això.
Mossèn, on es troba aquesta basílica? Perquè tinc unes ganes d'anar-hi.
I tens ganes d'anar-hi.
Home, i tant, amb tot el que ens està explicant.
La basílica és curiós perquè està al costat de l'Ajuntament, saps, l'Ajuntament de Barcelona?
Sí,
doncs mires l'Ajuntament a mà esquerra, doncs allà es troba la basílica aquesta, que és... una basílica interessant. Fixa't que en un radi de menys de 100 metres hi havia 4 esglésies.
Déu-n'hi-do.
Hi havia Sant Miquel, que estava abans en la plaça de Sant Miquel, al costat de l'Ajuntament. Hi havia Sant Jaume, la plaça de Sant Jaume, allò era una església. Hi havia Sant Just i Sant Pastor, i després hi havia Santa Àgueda, que està allà al Tinell, a vora del Tinell. Bueno, i la catedral.
I la catedral.
O sigui, jo no m'imagino Barcelona d'una manera tan, tan especial com és aquesta, que en una sola plaça, pràcticament, hi havia quatre esglésies. O sigui, què passava en aquella època? És que la gent anava molt a missa. Què ens passa avui dia? La gent no va tant a missa, però sí que hi van molts turistes. I tothom busca això, com fas tu. On està l'església?
On es troba, Sant Just i Sant
Pastor? I realment és un, serà una descoberta pels barcelonins poder anar a Sant Just i Sant Pastor, perquè és maquíssima. És maquíssima.
Doncs ja ho sabeu.
És una basílica maquíssima.
Al costat de la plaça de Sant Jaume de Barcelona. Fins aquí el Sacràlia, doctor. Esperem el proper dimarts. De què ens parlarà? Ja ho sap?
Doncs sí, home. Vull dir que són les altres esglésies, Santa Maria del Mar, per exemple, podrem parlar, i parlarem també Santa Maria del Pi, les dues grans basíliques.
Doncs l'esperem el proper dimarts al Sacràlia a casa nostra, amb Josep Maria Martí Bonet, canonge de la Catedral de Barcelona i delegat diocesà de Patrimoni Artístic. Doctor, que passi molt bona setmana i moltes gràcies.
Jo us demano que aneu a Sant Just i Sant Pastor a veure si trobeu el baptisteri, d'una
vegada.
Doncs
ho farem, aquesta setmana.
A veure si el trobem.
Que vagi molt bé, molt bon dia.
Adéu-siau.
Ràdio Estel.
Si tens un iPhone, tens Ràdio Estel. Descarrega't l'app per iPhone i iPad de Ràdio Estel i escolta la ràdio en directe, accedeix a les xarxes socials i també a la nostra web per no perdre't res. Posa ritme al teu iPhone, descarrega't l'app de Ràdio Estel i que el teu dia sigui sempre de bona nota. Tens iPhone? Doncs tens Ràdio Estel. I avui el primer cafè...
Gerard Campús, molt bon dia, que ha passat avui al primer cafè.
Avui al Mirador de l'Actualitat hem analitzat la possibilitat de que Catalunya esdevingui un estat independent. Han participat el líder del partit Solidaritat Catalana per la Independència, Alfons López Tena, l'exconseller i president del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, Ignasi Ferreres, i la diputada de Ciutadans, Carmen de Rivera. Alfons López Tena ha defensat que la tendència del món és que cada cop més es creïn estats independents.
Els estats són el que sempre han estat, i els estats continuaran sent, que en el futur pot ser d'aquí 4.000 anys seran d'una manera diferent, doncs qui ho sabrà d'aquí 4.000 anys, però aquí i ara la Unió Europea és una unió d'estats, no és una federació, ni una confederació, ni res que s'assembli, és una unió d'estats, i a les Nacions Unides n'hi ha estats independents, i els que no són estats independents no hi són.
Per la seva banda, Carmen de Rivera creu que el cas de Catalunya i Espanya no és comparable al d'altres estats del món.
Cuando ustedes hablan del Canadá o ustedes hablan de Escocia, efectivamente, el Estado se ha posicionado, primero, se ha hecho de la mano Cataluña, en este caso sería Cataluña y España.
Sí.
Y en el caso de Escocia y en el caso del Quebec, se ha hecho con una serie de garantías, un periodo de tiempo, una información...
Doncs gràcies, Gerard Campos.
Gràcies.
Déu-n'hi-do, un cafè intens el d'avui, el primer cafè de Ràdio Estel. Per cert, que avui també preguntàvem al primer cafè de Ràdio Estel quina era la cosa més estranya que s'havia trobat pel carrer,
sí.
Cosa que preguntem a la Josefina, que ens truca de Barcelona. Molt bon dia.
Hola, bon dia. Sí, una mica estrany. Era en un poble que vam anar a missa,
sí.
i al sortir vaig veure 100 euros a terra.
Déu-n'hi-do.
Sí. Bueno, primer semblaven 50, perquè estaven doblegats, però després els obriven 100. Però, clar, la cosa és que estava entre cotxe i cotxe, dels que estaven allà dintre,
uh-huh.
I, clar, vaig pensar, si m'ho quedo, no sé, clar que m'ho hauria pogut quedar, perquè no era de ningú, però, bueno, la meva intuïció va ser aquesta, que era d'algú. I sí, bueno, vam esperar tots els que sortien, vam preguntar, i al final els últims eren d'ells. Va anar molt... Bueno, dintre de tot, em van fer una gratificació,
uh-huh.
I, però clar, jo vaig tornar-ho, perquè vaig pensar que era de...
Clar,
que també
vull
poder quedar, però vaig pensar, ostres, 100 euros, no hi cabé.
Molt bé.
Josefina, al Santuari del Miracle va passar això?
Sí.
Doncs molt honrada, eh?
Home, no, hi ha tanta gent que ho faria, però bueno.
Doncs
vaig pensar que tampoc
gràcies.
Em traurà de cap apuro, perquè un cop els hagi gastat també i em vaig posar en el lloc de l'altra persona. És millor posar-se al lloc de l'altra persona, que dius, millor ho necessita per alguna cosa, no?
Uh-huh.
Doncs Josefina de Barcelona, moltíssimes gràcies per explicar-nos aquesta anècdota. Que vagi molt bé, eh? Gràcies per
tot. A vosaltres, bon dia, adéu.
Adéu. Doncs avui ens acomiadem amb una cançó, amb l'efemèride musical del dia, Sara.
One Trick Pony, Mercè del Paul Simon, recordem
El tàndem de Simon and Garfunkel.
Doncs nosaltres ens acomiadem amb aquesta cançó. Demà ens hi tornem a posar a les 8 del matí amb l'Ignasi Miranda, la Sara Crudi, que us parla Mercè Raga, la producció del David García i Ferran Capdevila, la redacció Gerard Campos i Miquel Vera, i a les vies de so Xavi Aguilar i Toni Huguet. Que passeu molt bon dia. Fins demà.
Fins demà. And when he steps into the spotlight, you can feel the heat of his heart come rising through. See how he dances, see how he looks from side to side. See how he prances, the way his hooves just seem to glide. Just a one-trip pony, that's all he is. But he turns that trip with pride. He makes it look so easy, it looks so clean. He moves like God's immaculate machine. He makes me think about all of these extra moves I make.